En xarxa. L'última tecnologia i totes les novetats en xarxes socials a Ràdio Universitat.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Així, en xarxa, un dilluns més a Ràdio Universitat, la pública, la que parla en valencià, mediauni.ue.es/ràdio. En este cas, mediauni.ue.es/enxarxa, com sempre, analitzant l'actualitat tecnològica sempre al vostre costat. Rebeu les salutacions de Jorge Genovart i el comandament tècnic Miguel Ángel García. Avui parlem... anem a endinsar-nos en un terme, en un concepte, que si jo ara el nomene, directament pensaríem en robots o pensaríem en una pel·lícula, no? Una pel·lícula dirigida per Spielberg. Ara després xerrarem també d'ella. Avui parlem d'intel·ligència artificial. Què és? Què suporta? En què ens trobem, en quin moment ens trobem ara mateix en termes d'intel·ligència artificial. Anem a desvelar tots aquests interrogants de la mà d'experts d'ací de la Universitat de València. En este cas, saludem al professor de la Universitat, Francisco Grimaldo. Francisco Grimaldo, si parlem d'intel·ligència artificial, encara que ara puga jo redundar, exactament de què estem parlant? Perquè intel·ligència artificial, si tu preguntes, n'hi ha gent que no va a més que no siga la pel·lícula de Spielberg.
Hola, bon dia. Sí, en realitat és un terme difícil de classificar, no? I de fet, a banda de la pel·lícula de Spielberg, avui en dia tindríem un referent més modern, per exemple la pel·lícula Her, que va ser a finals del 2013. Però podríem dir que, per exemple, la intel·ligència artificial s'encarrega d'estudiar el desenvolupament i la comprensió del que serien entitats intel·ligents. I sé que amb això estic derivant a la segona pregunta.
Bé, aleshores, en una definició aixina clara, després xerrarem també de moltes coses, perquè això n'hi ha que avançar-ho. Anem a parlar d'intel·ligència artificial en termes universitaris. A les àrees que engloba la intel·ligència artificial, jo crec que podríem anar també per ahir, no, ara? Quines són aquestes àrees principals en les quals es demostra que la intel·ligència artificial està present, no?, en la nostra vida, o pot estar-lo?
Així és. De fet, és una disciplina altament multidisciplinar, perquè fixa't que des dels inicis de la filosofia amb Aristòtil o fins i tot Ramon Llull, s'ha estudiat i ha anat passant per una formalització matemàtica, una implementació informàtica, també un punt de vista físic i una modelització des de l'àrea de ciències cognitives, com poden ser sociologia, psicologia, per no parlar d'economia, i segur alguna més que no estic anomenant i que s'enfadarà.
Parlem d'aplicacions, per exemple, exemples, no? Busquem exemples d'intel·ligència artificial i des de... Tu has nomenat Aristòtil o també Ramon Llull. Jo t'he dit les coses més menudes o que no tenim en compte i després les coses en les que no arribem a pensar que estan presents també en altres llocs. Anem a parlar d'exemples, per exemple, no? Quan parlem d'intel·ligència artificial, què és el que et passa per cap primerament?
A mi em passen per cap els sistemes de recomanació, és a dir, els sistemes que s'estan permetent d'una banda, comprendre com estan funcionant diversos processos socials, anomenats processos o sistemes complexos, i després que des d'aquest enteniment del seu funcionament es permeten fer una prospecció i, per tant, predir què pot passar en futurs escenaris i, per tant, actuar i recomanar quines polítiques podrien ajudar a aconseguir escenaris futurs desitjables.
Jo te vaig a posar un exemple. Jo no sóc cap expert en intel·ligència artificial. Jo estic més estructurat, podria dir, no? Endinsat en una altra àrea, però, per exemple, quan tu vols registrar-te en algun lloc, n'hi ha un fenomen, que és el fenomen CAPTCHA, que ara parlarem d'ell, si et pareix, i jo estava llegint i he dit, Si això pareix que siga intel·ligència artificial i tot, és intel·ligència artificial, per exemple, i expliquem el que és, clar.
Bé, en realitat el que passa és que n'hi ha molts algoritmes de la intel·ligència artificial i moltes tècniques que s'han desenvolupat dins de l'àmbit de la intel·ligència artificial que després s'apliquen a problemes concrets, no? És a dir, sempre hem tingut la idea del desenvolupament d'una intel·ligència global o imitant a la humana, inclús formant un cos humà com un robot, però clar, el que passa és que a vegades se fan només tècniques pues, de detecció de si realment darrere d'una actuació n'hi ha un humà o no n'hi ha un humà, no? I aquestes tècniques com la del CAPTCHA que comentes, el que tracten és de veure si n'hi ha una persona que està tractant d'accedir a un sistema mitjançant la introducció d'una sèrie de paraules, lletres o descripcions d'una figura,
El CAPTCHA
o és una màquina la que està tractant d'entrar.
El CAPTCHA és tot això que diem. És el que diem que quan tu te registres en un formulari, quan te deben registrar com una contrasenya en uns números, inclús te posa allà, no? Per exemple...
Sí, sí.
¿Cómo sé que no eres una máquina, no? Por ejemplo, o un robot. Es curioso, aún hemos arribado, ¿verdad?
Sí, y el que es más curioso es que, veiendo un poquito de perspectiva, torna a ser l'inici des d'on començaren, perquè, de fet, un dels primers passos de la intel·ligència artificial el dona Alan Turing, allà per l'any 1950, que estableix el test de Turing i que diu que un sistema o una màquina es pot dir que és intel·ligent si veient-la com una caixa negra i conversant amb ella es costaria o no la podem distingir d'un ésser humà. I això és el que n'hi ha darrere d'un CAPTCHA, no? La idea és a veure si és un humà el que està introduint el codi de seguretat que d'alguna manera s'està preguntant, sabem distingir-lo d'una màquina que en principi no sabria fer-ho. Per tant, no seria prou intel·ligent. Aquesta és la idea un poquet que persegueix el CAPTCHA.
És una... La programació té un factor essencial en el que és la intel·ligència artificial.
Sí, sí. Hi ha molts algoritmes de programació per a fer comportament intel·ligent. Alguns estan relacionats amb la planificació, alguns estan relacionats amb els sistemes de regles, i normalment el que s'ha tractat moltes vegades és de tractar de simular el que es pensa que és el mode de raonament humà, justament, entre altres coses, com deia abans, per a tractar de comprendre'l. Per tant, s'han emprat xarxes neuronals que simulen les connexions del nostre cervell o algoritmes genètics que simulen les connexions que s'estableixen i les mutacions en el nostre ADN. Vull dir que n'hi ha moltes aproximacions a nivell de programació.
Bé, anem a tractar diverses àrees. Si vols, comencem pel que ens toca a nosaltres, no? Tu, com a professor de la universitat, Media Uni, Radio Universitat, Televisió de la Universitat de València, la pròpia marca ja porta el nom. Parlem d'educació, parlem de la intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Què ens pots contar en aquest sentit?
Aplicada a l'educació, la intel·ligència artificial pot, de nou, proporcionar els mateixos avantatges, que és, per exemple, si estem pensant en un alumne que empre algun sistema per a millorar o per a estudiar, el pot ajudar recomanant quin temari hauria de mirar en base a, per exemple, una sèrie de preguntes, per tant, tractar d'adaptar els continguts als coneixements de la persona. També podria ajudar, i s'estan fent sistemes d'autoavaluació, que d'alguna manera puguen fer una prospectiva i puguen dir a l'alumne, d'acord amb els coneixements que de moment estàs demostrant, diguem que les teues qualificacions o el teu nivell d'assoliment dels objectius o de les competències que n'hi ha darrere d'aquesta assignatura, l'aconseguiries en el nivell A, B, C o en aquests punts. I, per tant, d'ajudar-lo a nivell individual a millorar el seu aprenentatge.
Tu creus que s'està ensenyant, evidentment no te vaig a preguntar, s'està ensenyant bé el que és intel·ligència artificial a la universitat? No, sinó La intel·ligència artificial, que, perquè clar, si no, què em contestaries, no? Si em digueres, no, no, és mentira. La intel·ligència artificial a la universitat, com s'ensenya? N'hi ha projectes, es preparen coses noves sempre, projectes nous. Com està ara mateix la situació en termes d'intel·ligència artificial a la universitat?
Bé, a la Universitat de València hi ha una assignatura de sistemes intel·ligents que es fa cap a finals, tercer, quart del grau en informàtica. També s'ofereix en altres graus tecnològics, en multimèdia i telemàtica. I després se continua estudiant, si un està interessat, en els màsters que es desenvolupen, per exemple, per a mineria de dades, etcètera, etcètera. Tot això que avui en dia, amb l'explosió de dades que n'hi ha, és molt rellevant. Després, pel que fa a projectes relacionats amb docència, n'hi ha diferents professors que ofereixen sempre projectes relacionats amb intel·ligència artificial, entre els quals en compte. I per no parlar de mi mateix, per exemple, n'hi ha un company que sí que, per exemple, està desenvolupant un sistema d'ajuda per a l'aprenentatge de l'àlgebra i de la resolució de sistemes d'equacions mitjançant un sistema d'intel·ligència artificial. Són projectes d'innovació docent que la unitat d'innovació educativa suporta econòmicament i promou.
Ara mateix, bé, parlem, després de la universitat, evidentment, el següent pas, quan tu passes per la universitat, és la búsqueda de treball. Ara, la intel·ligència artificial és una de les claus ara mateix de l'emprenedorisme, de noves formes de treballar. Com veus la relació que té la intel·ligència artificial en les noves formes, en els nous treballs que ixen i que no es donen compte de que ara se pot treballar de moltes coses, però no sé, no sabem si l'emprenedorisme té una relació directa amb això.
Té una relació molt directa, definitiva i a banda molt actual. M'agrada molt la pregunta perquè publicàrem fa 2 setmanes, nosaltres a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat tenim una llista de distribució on els nostres alumnes i també els antics alumnes publiquem ofertes de treball i vingué una persona que està muntant una startup i que està buscant diguem, un recurs, un treballador amb aquest perfil, amb un perfil molt clar de machine learning, en aquest cas seria el nom en anglès, i per tant per al seu sistema. I em comentava fins i tot, Fran, aconseguiré trobar aquest treballador a València o m'hauré d'anar fora? Vull dir-te que realment n'hi ha una necessitat de treballadors que apliquen tècniques del món de la intel·ligència artificial per a resoldre problemes en el món de l'empresa.
Però parlem de que n'hi ha un problema a Espanya en aquest sentit, o simplement és també costós trobar?
No, no n'hi ha. Diguem que el problema no és particular, el problema que puga haver no és un problema particular diguem, d'esta àrea, és un problema general, és un problema de que evidentment si volem aplicar tècniques avançades, molt disciplinars, per a les quals s'han de tindre uns coneixements fins a cert punt pregons en diferents àrees, etcètera, etcètera, el recurs laboral que anem a cercar és un recurs laboral que va a tindre unes exigències laborals que moltes vegades per restriccions econòmiques no s'estan oferint. Però no és un problema puntual ni local ni únic de la intel·ligència artificial.
Un altre concepte que també ix sempre al costat de la intel·ligència artificial és internet. Internet com a mètode de divulgar coneixement sobre intel·ligència artificial, però també per a treballar amb ella.
Sí, de fet, la intel·ligència artificial està darrere d'una, segons la meva opinió, d'una de les pors més grans que actualment tenim, que és aquella por de l'extracció de comportaments o l'extracció d'informació a partir de les nostres dades. I això es connecta un poquet amb el món de les xarxes socials, on d'alguna manera estem abocant totes les nostres dades de les quals sistemes intel·ligents poden extraure uns patrons que ens descriuen com a, per exemple, compradors, com a altres coses, i que eixes, diguem, eixes dades estretes derivades de la informació base, en principi són propietat de les plataformes que tenen les dades, les quals es poden vendre. Per tant, deixem, deleguem una part del que nosaltres som, una gran part, perquè avui en dia estem sempre connectats a internet, en terceres mans.
N'hi han detractors de l'intel·ligència artificial en un sentit més ètic de la paraula?
Sí, des de moltes àrees, però sobretot des de les àrees més que estan replantejant-se o que històricament un poquet la intel·ligència artificial, com ara evidentment la filosofia, sempre hi ha el dubte de fins a quin punt delegar o confiar, un excés de confiança en aquests possibles sistemes de recomanació pot ser perjudicial, no? Per la pèrdua de control. De nou, és el risc o la tendència a la mandra, perquè, clar, evidentment, si tenim un sistema que s'està recomanant d'acord amb els nostres interessos, cada vegada més es refiarem de les seues opinions i les revisarem menys. Entenem que és un sistema de recomanació, però, clar, arriba un moment en el que sí que confiem massa pot prendre una decisió per nosaltres que nosaltres no haguem pres en aquest moment.
Bé, comentaves la pel·lícula Her. Jo he encetat l'entrevista parlant d'intel·ligència artificial, que evidentment pues, el seu nom és el que ara mateix pues, ens situa també, no? Com ha afectat la ficció, la ciència-ficció, des del vostre punt de vista? Clar, vosaltres és que vos dedico a això i investigueu sobre aquest tema i treballeu en intel·ligència artificial, clar, no vos perdreu ni una pel·lícula, no?
Evidentment, n'hi ha sempre una influència entre la literatura, la ciència-ficció, evidentment, en aquest cas, i la ciència de no ficció, perquè moltes vegades aconseguim fer el que d'alguna manera havíem pensat que s'anava a fer, i això també fa un poquet de por, no? És això de és un risc somiar certes coses perquè se poden complir, no? I de fet Asimov ja establir les normes que diguem, les regles de la robòtica que d'alguna manera un poquet prediren tot el que trobaríem després. Però tornant al tema, sí, en concret de la pel·lícula Her que parlàvem ara, és interessant perquè, en la meva opinió, afixa un salt qualitatiu i és llevar de la corporeïtat la intel·ligència artificial. Fins ara, la pel·lícula d'intel·ligència artificial de Spielberg, com també els llibres d'Asimov, parlaven d'una intel·ligència diguem, allotjada per una màquina física, d'acord? On hi ha una sèrie de problemes als quals ens enfrontem en la robòtica. Però el que planteja esta darrera pel·lícula és una intel·ligència més etèria, més mental, no? A nivell de sistema operatiu, que la veig molt més plausible. Tant que jo crec que d'alguna manera és actual, és a dir, ara ens trobem en qualsevol sistema de recomanació de, per exemple, de concerts o d'obres de teatre al qual assistir, es poden trobar que la gent pot confiar molt més en una màquina que en el seu context o xarxa real, social.
És una imatge cap al futur? No sé, jo vull que, per a concloure l'entrevista, ens mullem i diem, què passarà en un futur? Quines són les vostres prediccions en termes d'intel·ligència artificial en el futur? O, basant-vos clar en els vostres estudis, però en què, cap a on anem? Quin és el camí?
En la meva opinió, anem cada vegada més cap a una fusió entre el que és diguem, la nostra diguem, entitat física i el nostre alter ego diguem, informàtic o que està diguem, sí, representat en algun sistema, en alguna màquina o sistema informàtic, que no és una idea nova, també és una idea que se va desenvolupar per un escriptor com a idea del metavers, no? Teníem el nostre alter ego, un món virtual. I on cada vegada més deleguem o ens recolzem les nostres decisions sobre a quin lloc anem de vacances, a quin lloc anem a dinar, a quin lloc, a quina pel·lícula ens interessa veure, etcètera, etcètera, què ens interessa comprar. I tot això moltes vegades, com el temps és finit, va en detriment de les relacions, diguem, personals, físiques, reals. Cosa que fa dos dies llegia en El País un dels filòsofs més brillants de hores d'ara que existís, deia que, en la seva opinió, jo crec que ho deia com un toc d'atenció, atenció, hem de fer activitats, iniciatives, però no perdre les xarxes personals, perquè les xarxes, diguem, informàtiques, ella afirma, cauran i quan caiguen el món, diguem, entrarà en pànic durant 48 hores. Resumint la seva intervenció, però jo crec que és una reflexió per a dir atenció, perquè cada vegada deleguem més en unes xarxes virtuals, les xarxes socials virtuals, i no hem de perdre les xarxes socials reals.
Uh-huh. Jo crec que és molt interessant el que comentes i sobretot encamina un poc la nostra perspectiva nova. Jo espero que els nostres oients, els que ens estiguen sentint, vegin la intel·ligència artificial en un poquet en una qüestió més oberta i més accessible. I te donem les gràcies, Francisco Grimaldo, de veritat, per estar amb nosaltres i per poder xerrar una bona estona sobre intel·ligència artificial, que ja feia falta al programa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Francisco. Adeu.
Adeu, bon dia.
El temps acaba, hem d'anar-nos-en ja i gaudir del que queda de setmana, que encara queda molt. És dilluns i tornem la setmana que ve amb més informació tecnològica de la mà d'experts, ja dit, de la universitat, sempre a mediauni.ue.es/radio, la ràdio de la Universitat de València. Adeu! A part of me. Soon everywhere I go, the things I see change what I know, question what I believe. There's so much to explore. I desire much more. Something wonderful and new. I wish the same for you, same for you. Places and spaces that I've been to mean so much to me.
People changing me.
Places and spaces that I plan to see will be a part of me. The same.